Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els Estats Units han atacat aquesta nit diversos punts de l'Iran a la regió de l'estret d'Hormuz com a represàlia per la caiguda d'un helicòpter Apache dilluns en una missió de reconeixement de la zona. Tot i que les autoritats de Teheran han assegurat que en les últimes 24 hores no havien fet cap atac aeri, el mateix president nord-americà Donald Trump ha acusat la República Islàmica d'haver abatut l'aparell, un dels helicòpters més moderns de les forces aèries dels Estats Units. Els dos pilots de l'helicòpter han estat rescatats aquest dimarts, segons ha informat el mateix Trump. L'anunci de represàlia militar contra l'Iran afegeix fragilitat a l'alto el foc pactat entre Washington i Teheran mentre continuen els contactes per arribar a un acord de pau. A l'altre front de guerra principal de l'Orient Mitjà, al Líban, l'exèrcit israelià ha atacat aquest dimarts la ciutat de Tir, al costat sud del país, amb un balanç d'almenys 8 morts. Repassem ara altres informacions en format més breu. El Papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor en el primer dia de visita a casa nostra. Ho ha dit davant de les 40.000 persones que han assistit a l'acte multitudinari de l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. El pontífex també ha reclamat la implicació de tota la societat davant la violència masclista i ha dit que cal prendre consciència sobre la salut mental, tot plegat en un acte en què ha intercalat el català i el castellà. El president Salvador Illa s'ha reunit durant mitja hora amb el Papa Lleó XIV i a qui ha agraït que utilitzi el català durant la seva visita a Catalunya. La trobada s'ha fet al Palau Episcopal, on s'allotja el pontífex. Lleó XIV també s'ha vist breument amb el president del Parlament, Josep Rull, i amb l'alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni. Després de la treva política per la visita del Papa, el Partit Popular ha insistit a acusar Pedro Sánchez d'estar al corrent del cas Leire i la Moncloa s'ha defensat reiterant que el president espanyol no en sabia res. Aquest dimecres al Congrés serà l'escenari d'un nou cara a cara entre Sánchez i Alberto Núñez Feijóo. El líder popular aprofitarà la sessió de control per exigir un cop més la convocatòria d'eleccions. I a motiu concert al Palau de la Música, el concert de commemoració del seu 150è aniversari de Pau Casals. El quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov han mostrat aquest dimarts el seu virtuosisme en peces de Shostakovich i Brahms. Una cinquantena de sommeliers estan reunits dos dies a l'Alt Empordà elaborant la guia de vins de Catalunya. En la pròxima edició, la guia hi afegirà una puntuació popular feta per amants del vi sense titulació. Els experts analitzen les característiques de vins blancs, negres, rosats, escumosos i dolços, o rancis, que se serveixen amb l'etiqueta tapada. Marc Subirós n'és el coordinador editorial.
Sommeliers del món de l'hostaleria, sommeliers del món de la distribució. Hi ha alguns premiats com a millors sommeliers, tant a Catalunya com a l'Estat.
L'empresa Wine Palace ha assumit la publicació de la guia des de fa uns mesos i està fent el tast per a l'edició del 2027, que com a novetat comptarà amb la puntuació de persones amateurs. Els seleccionaran, volíem dir, per fer el tast entre finals de juny i principis de juliol. Esports, el Barça de bàsquet s'imposa clarament al Tenerife en el primer partit de la semifinal de la Lliga ACB. El resultat final ha sigut de 100-67. El segon partit serà dijous també al Palau Blaugrana. A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, classificació de l'Igualada per jugar a la final en superar el Barça en el cinquè partit de semifinals per 1-2. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final, s'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga en el segon partit de semifinals. Rafael Juste, el president interí del Barça, ha anunciat accions legals contra el Madrid per les insinuacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El club blanc, per cert, ha fet una oferta oficial de 150 milions d'euros per Julián Álvarez, que l'Atlètic de Madrid ja ha rebutjat. I el Benfica ha comunicat que el Madrid ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió del seu entrenador, José Mourinho, i que el tècnic portuguès hi ha donat el seu vistiplau. I la selecció espanyola femenina de futbol s'ha classificat per disputar el Mundial del Brasil de l'any vinent. Ha derrotat Islàndia a Reykjavik per 1-6 en l'últim partit de la fase de classificació.
Fins aquí les notícies. A Catalunya Ràdio. Postdates.
No hi havia València dos amants com nosaltres. Cardamans com nosaltres en som parits ben pocs. Del llibre de meravelles, de Vicent Andrés Estellés.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Doncs vinga, la una de la matinada i sis minuts. Tornem a ser aquí, a la segona hora de la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, encara des de Montserrat. No ens hem mogut del mateix lloc, encara més silenci. Els mateixos fanals de la plaça del monestir encesos, les tanques continuen per terra, però les poques llums que veiem en algunes habitacions, o bé de l'hotel, o bé de l'alberg, o bé de les cel·les, doncs aquelles habitacions amb llums enceses s'han anat apagant. Potser queda algú dormint amb la ràdio sota el coixí, vés a saber, i ens estan escoltant. Potser no, potser estan dormint perquè demà tindran un dia llarguíssim, tots els que són aquí, perquè hi ha molta gent que ha vingut a treballar i d'altres que han vingut a passar el dia perquè tenen totes aquestes acreditacions i poden estar aquí. Va, que ens truca el 932017474, en Joan des de Vallcarca. Bona nit.
Hola, Marta, bona nit. I escolta, una pregunta.
Digues.
El fet de que estiguis a Montserrat avui,
sí,
la nit dels ignorants, què hi pinta amb el viatge del papa?
Què hi pinta?
Perdona, sóc molt ignorant, jo.
Soc no,
molt,
perdona.
Molt
la pregunta és, què hi pinta la nit dels ignorants? Què hi pinta el papa? No, és que no he entès.
No, què hi pintem nosaltres?
Què hi pinta la nit dels ignorants?
Sí.
A fer el programa des d'aquí?
Sí.
Doncs és una proposta que ens van fer per començar la programació especial que porta Catalunya Ràdio des de tot el dia d'avui i serà tot el dia de demà. I com que demà al matí jo també haig de fer alguna intervenció al programa del matí i no podia venir a les 5 del matí o a les 6 del matí perquè està tot tallat, van dir, està bé d'anar-hi abans, així som... No, aquesta me la sé, te la puc contestar.
Vale, perfecte. Vale. Una altra cosa, el pobre papa, ja cal que truqui a Fiumicino, que l'esperin el divendres o dissabte, el següent dia arriba a Roma una altra vegada, sí, al Vaticà, perquè amb la mà de coses que li han regalat, aniré carregat quan ho vegis tu.
Sí, abans dèiem que al Vaticà deuen tenir una
vida... La Sor Lucía li ha regalat allà unes nines que no sé què, Mare de Déu Santíssima. La Pilarín Vallès, una llengonissa de Vic. No vegis tu el que porta...
Aquesta no arribarà a Roma, eh? Ja se l'hauran menjat abans.
Ja se l'hauran menjat, suposo.
Segur.
Ben fet.
Sí, deuen tenir una habitació allà al Vaticà plena de coses, d'això que els castellans diuen pongos.
Sort que el Vaticà és al Vaticà, perquè si tingués un pis de 90 metres quadrats...
No hi cabria, està clar. Sí.
Escolta'm una cosa, dos petites anècdotes de Montserrat. Jo vaig fer els exercicis espirituals que es feien en aquell temps, abans de fer la mili, i vaig estar-hi una setmana. Uh-huh. Quina setmana!
Què passa?
Fantàstica!
Ah.
Amb un ordre extraordinari. I em vaig fer amic del monjo que es cuidava de parar la taula, de servir, perquè em vaig presentar, dic, mira, casa meva tenia un restaurant a mi, i diu, que em vol dir això? Diu, i tant. I ell va parlar amb un altre monjo, perquè, esclar, si feia una cosa, podia estar amb un altre. A més, allà començava a les 7 del matí, fins a les 7 o 8 de la tarda, no? Uh-huh. Fantàstic. Vaig passar una setmana, que quan vaig arribar a Vic, la mare li vaig dir, dic, ho he passat divinament. Diu, ara se'm faràs monjo, tu. M'entens?
La mare
I no. I un altre dia em van pujar per darrere a darrere la basílica, arran de muntanya, que hi ha uns ferros enganxats,
sí,
enganxats, que suposo que és cap allà els degotalls. Quan som en un estat, a vegades penso, per on carai devíem pujar? I van a veure un monjo, un eremita que viu sol, però tenen que baixar una vegada a la setmana a veure l'abat o no sé què. I vivia, que també vivia dalt amb una ermita de fusta, enganxada a la muntanya, i vivia tot sol. Però, escolta'm, fantàstic, fantàstic anar-hi, i amb unes vistes que hi havia des d'allà dalt, i són unes anècdotes que m'han quedat. I a la segona anècdota, amb uns amics que van a Montserrat i em van robar la cartera.
Oh, sí, això me'n recordo, que ho vas dir un dia, no?, que parlàvem de robatoris.
Sí.
A Montserrat et van robar la cartera, eh?
Ah, doncs, i qui s'ho espera, això? Escolta, a Montserrat, nada menos. I bueno, quan érem a dintre la basílica, ja per despedir-nos de la Mare de Déu, precisament a primera fila, la meva dona, la Carme, diu, i les claus? Dic, sí, filla, sí, les claus també hi són. La mare que... Diu, home, dic, calla, que hi ha la moreneta aquí, no, per favor, tu.
Mare meva, sí, però, sí,
ho has dit. Que canviar el pany, avisar de seguir el meu veí que fes canviar el pany, que havia passat això, anul·lar les targetes, jo què sé.
Vaya viatge.
Els Mossos d'allà ens van dir, mirin totes les papeleres. Tu ja ens tens allà mirant totes les papeleres que hi havia, no res.
No heu trobat res.
I ens van dir, diu, miri, la cartera cap avall, diu, si anéssim mirant per la cuneta, ho trobaríem ple de carteres.
Dels que la roben,
han
no?
Han agafat, sí, el cogent, els 100 cèntims que us queden, i mòbils. Els mòbils també s'ho porten. Però, diu, i bueno, i
sí, sí.
Cap a fer la denúncia...
Avui ho dubto, perquè avui aquí hi ha molta seguretat. Ja crec que
ja
podem estar tranquils. Molt bé, Joan.
No sé en què Montserrat doncs pugui passar això. I ell em va dir, per això que...
Ai, que s'ha tallat el Joan, no sé què ha passat, però vaja, que ja hem entès el què, ja hem entès que no... que es roba a qualsevol lloc. A veure si en Ventura, des del parc de la Ciutadella, bona nit. Ha passat alguna cosa? S'ha bloquejat tot. S'ha bloquejat tot? M'ho esteu dient de veritat? No hi ha cap trucada en aquests moments? No. Tot bloquejat. Molt bé, tot bloquejat. Escolteu-me, és un tema nostre... perquè aquí no afecta la seguretat de la muntanya de Montserrat, si deu haver caigut la centraleta i teníem una, dues, tres, quatre persones esperant de trucades. Així que us demano una mica de paciència, perquè intentarem fer allò que es diu normalment un reset de la centraleta telefònica, a veure si podem recuperar tots aquests oients.
La nit dels ignorants. Un programa per ser feliç.
Mira, Marta.
Digues.
És la primera vegada que truco.
Ai, que contenta em fa això, Maria Àngels. Molt contenta, doncs.
Pues, quasi 40 anys que estic escoltant el programa i resulta que al començament, quan ho portava el Carles Cuner, els primers moments vaig pensar, això no tirarà endavant. Bueno, han passat els anys i ara us demano perdó a tots els ignorants perquè heu sigut tan forts, heu aguantat aquests 40 anys quasi, i a part a tots els equips que ho heu portat. Us he anat escoltant sempre, m'heu fet molta companyia. Una abraçada
per tots.
Des d'aquell dia per va fer de mi.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Catalunya Ràdio.
Els oients dels matiners parlen sense embuts.
S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
Sense filtres.
Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
Sense pèls a la llengua.
I a més també podem anar a sopar, eh?
Sense vergonya.
Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
Però amb molta, molta cafeïna.
O sigui, causa sobre... Quina fet, m'he posat nerviós, collons!
A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Ara estàs a l'Estat Passant, també, eh?
Sí.
Sí, estàs còmode?
Sí, sí.
T'agrada presentar l'Estat Passant, sí.
Sí, estic còmode perquè treballo poc.
Clar, és fàcil,
m'ho passo molt bé. En general, tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres, no direm noms, però des que no hi ets tu també anem millor.
I... m'ho imagino. Jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia nosa, també.
Ja ho veies, que allà es creava, arribaves tu i es creava una tensió.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
Una de la matinada i 15 minuts. Jo diria que hem recuperat una mica aquesta centraleta que se'ns ha desvirtuat, eh? I tenim aquí la Moreneta, que està fent de les seves i ha dit, calla, que jo us ajudaré. I ara hem recuperat el Ventura des del parc de la Ciutadella, diria. Bona nit.
Hola, bona nit.
Sí, que l'hem recuperat, sí. Què tal, sí. Ventura?
Bé. Bueno, jo volia compartir amb vosaltres que la Sagrada Família forma part del guió de la meva vida. Jo he viscut 30 anys al barri de la Sagrada Família i vaig créixer, i he anat als Minyons Escoltes, agrupament Escolta Antoni Gaudí de la Sagrada Família, he jugat a pilota i coneixo els fossars de la Sagrada Família, he recollit en el seu dia com el Domun, hi havia un diumenge que recollia amb guardioles metàl·liques diners per la construcció del temple, m'he casat allà a la cripta, els meus fills estan batejats allà, els funerals dels meus pares també, el que passa que ara ja visc el pare de la Ciutadella, però la seva família forma part, pues, com he dit al principi, pues, una mica part del guió de la meva vida, no?
Déu-n'hi-do, tot, és que ho has dit tot, eh? O sigui,
faltava que m'haguessin batejat, que no va ser allà, però gairebé,
perquè els fills sí, vull dir que Déu-n'hi-do.
Bueno, per això que demà el que faran, que intentaré, evidentment, no arribar-hi, però potser ho veuré a distància. Per exemple, una idea és veure-ho des del carrer Marina a la Monumental, que es veu, almenys, es veu la creu, i si hi ha coses de focs d'artifici i drons, pues, també... perquè fins a la façana i tot això suposo que serà més complicat. Clar. I, bueno, un detall curiós és que com l'agrupament escolta que hi havia, de tant en quant els de la OGE ens assaltaven els locals i ens el destrossaven, no?
Vaja,
ostres! Déu-n'hi-do que...
el detall.
La Sagrada Família forma... Pues, tinc bastant coneixement.
Sí, sí, ja ho veig. Doncs espero que et puguis enfilar on sigui i que ho puguis veure bé demà, perquè, home, si algú s'ho mereix, ets tu, amb tot aquest historial que tens de relació amb la Sagrada Família.
Bueno, jo vaig estar també a la part de el carrer Sardenya, també, una inauguració que van fer d'una de les torres, que, bueno, ara ja no, vull dir que ja ha crescut, abans de que prengués possessió de l'arquitecte el Subirac, sí, també vaig estar en una inauguració d'aquelles.
Molt bé, Ventura, doncs gràcies per compartir-ho.
De res.
Que vagi molt bé, bona nit. Sí. Adéu-siau. Ara hem pogut recuperar en Lluís de Cambrils. Bona nit.
Hola, bona nit. No, jo només trucava perquè em sembla que ha estat el primer senyor que ha trucat, que es diu Emili, que oferia uns números del Patufet de l'any 35 i 36.
Sí, sí.
Perquè si no els ha demanat ningú, m'estaria bé tenir-los, perquè jo en tinc una bona col·lecció i els afegiria...
Els
exemplars que jo tinc, sí.
Doncs mira, Lluís, et passarem el telèfon de l'Emili perquè us poseu d'acord I te'l vagis a buscar o te'ls faci arribar o com funcioni aquest d'allò, d'acord? A través, no sé si avui o potser demà, a través de la Núria ara o de l'Aina demà, sí. Passarem el telèfon perquè us pugueu parlar.
Que li pugui trucar. Ah, molt d'acord? Bé. Escolta, doncs... et puc fer una pregunta, una curiositat. Que
sí,
mira,
i tant, ara, mare de Déu.
Els senyals horaris que doneu per la ràdio, bueno, pràcticament sí. Totes les emissores,
sí.
Fan 6 tocs, 6 pitos.
Sí, senyor.
Que sabríem dir per què són 6.
6? Per què? Això és una pregunta d'ignorant que ha de contestar. Són 5 pitos, 5 pitos i l'hora en punt. El 6 és l'hora en punt.
Sí.
Queda pendent per contestar, sí.
Una
pregunta d'ignorant, queda pendent, d'acord? Molt bé, Lluís, gràcies.
Gràcies, bona nit.
Adéu, en Jordi, des de Mataró, vaja, en ruta deu estar en Jordi, oi? Bona nit, Jordi.
Bona nit. Mira, ara mateix arribem a Manresa.
Ah, mira.
Esperem que no vingui la pluja. Està plovent bastant entre Sant Ramon... Jo vinc de Pujal, del costat de Sant Ramon.
Sí.
I cap a Calaf, fins que hagi arribat aquí a poc abans d'arribar a Manresa, està plovent bastant.
Està plovent bastant.
Ara ha parat de ploure. Però a Calaf fotia un xàfec guapo.
Que jo he vist que demà al matí aquí a Montserrat també plou un parell d'horetes, però espero que després em sembla que ja no.
Ara està buidant els ulls cap a la Segarra.
Molt bé.
Mira, aprofitant que esteu a Montserrat,
sí.
Us volia el Xavier, ja ho sabia, perquè li havia enviat fotos, tu no crec que ho sàpigues, jo, en un camion, a la part de darrere de la cabina, porto la Mare de Déu pintada a mà amb les muntanyes de Montserrat i el monestir. És una obra que va fer, quan vaig estrenar el camió fa 14 anys, una noia que es deia Flora Biosca, que es va morir, pobreta, que era una artista de l'aerògraf. Porto la imatge de la Mare de Déu a darrere la cabina, amb les muntanyes i es veu el monestir també, tot al darrere de la cabina del camió.
Si algun dia et veig per la carretera, ja et reconeixeré segur, no?
Sí, bueno, quan vaig enganxat amb el remolc...
Que no es veu.
Clar, que no es veu. Tractorosola, sí, ui, quan vaig amb la tractorosola i vaig per l'autopista, bueno, la gent em fa fotos, m'empita i em saluda, bueno, és tot un espectacle.
Que bo, sí. Que bo. Doncs no ho sabia, Jordi, no.
Vale, i podríem dir que és la Mare Déu més viatgera de totes les que hi han.
I tant.
Perquè ara mateix porta 1.206.000 quilòmetres, aquesta Mare de Déu, a la cabina.
Mare meva. Ja ho pots ben dir, Jordi. Doncs no ho sabia,
ja
gràcies per dir-ho.
Ja us enviaré una foto pel WhatsApp del programa i així la podeu veure.
Així la puc veure, perfecte. Molt bé, Jordi.
Vale, ja que esteu a Montserrat, dic, hosti, deixem-me compartir-ho.
I tant.
Dic que porto la Mare de Déu més viatgera.
Més viatgera, sí, senyor. Molt bé, Jordi, gràcies.
Bona estada a Montserrat i bon programa.
Igualment, bona ruta. Adéu-siau, bona nit. La Irene, des de Sants, bona nit.
Bona nit, Marta, i tothom que escolta. Miri, li volia comentar que a dintre la basílica, per anar a adorar la Mare de Déu, es passa per la banda dreta, que fa aquell passillo que passa per darrere. Doncs quan arribes a l'últim, que hi ha a banda esquerra, queda una barana de fusta. Uh-huh. I aquella barana hi ha una marqueteria amb la muntanya de Montserrat, amb la serra. Pues aquella marqueteria la va fer el meu pare.
Què diu ara?
Jo sóc d'Esparreguera. El meu pare treballava en una fusteria que en deien a Cal Fusteret. I el meu pare era banista. Pues aquella marqueteria la va fer el meu pare. I quan arribaves ja a darrere del Cambril, que hi ha les escaletes amb aquell escolanet, aquelles dues portes, de darrere el Cambril i una altra d'aquella, no sé on va, allà era la mateixa fusta que aquella barana amb la marqueteria. Però ja fa temps que les van treure, aquelles portes, i em van posar unes de rústiques. I em va saber
greu, clar.
Perquè és un orgull per mi que doncs, el meu pare havia fet allò, perquè
clar,
nosaltres érem d'Esparreguera. I diré el nom del meu pare perquè se sàpiga.
Antonio Rosina
va fer aquella marqueteria que hi ha.
Molt bé. Doncs aquí queda dit. Sí, senyora, ben reivindicat. Irene, moltes gràcies.
Molt bé, que passin bon dia, eh?
Igualment, adéu-siau.
Bona nit.
Bona nit. La Fina des de Lleida, bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal, Fina?
Bona nit.
Sí,
hola.
Et sentim.
Mira, vale. Era per explicar-vos una vivència que vaig fer a Montserrat.
Sí.
Vaig estar vivint a Montserrat, que hi havia una escola de monges, durant 2 anys i mig.
I com és això?
Sense.
Sí, sí.
Vale. Si mal no recordo, jo ara tinc 68 anys. Llavors en devia tindre 16. Aquells anys hi havia una escola a Montserrat de nenes i els nens a l'escolania. I, bueno, no sé, per circumstàncies de joventut i tal i qual, hi vaig voler anar i vam anar jo i em vaig emportar amb les germanes bessones perquè sola no m'hi deixaven anar. I, bueno, i allà vam estudiar, estudiàvem i treballàvem al monestir.
Déu-n'hi-do, no havia conegut ningú que hagués vingut aquí a l'escola.
Oh, pues n'hi ha... Vam ser una bona colla, no sé si eren 40 i alguna nenes. I amb ells deien les nenes de les monges.
Clar.
Aquesta escola està posada, encara hi és l'edifici, el que no sé el que hi ha ara. Al davant de la tenda d'on hi ha les tendes,
sí,
baixant les escales, a mà esquerra, allà, aquella porta era
allà era l'escola.
Sí.
Déu-n'hi-do, molt bé. Doncs sí. Gràcies per compartir-ho, jo ni ho sabia, vull dir que està bé. Descobrim coses
sí, sí,
noves, aquest programa.
Sí,
moltes gràcies, Fina.
Ja fa molts anys, això.
Ja fa anys, sí, sí, però bueno, queda per sempre. Sí. Molt bé, Fina. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, bona nit.
Bona nit.
Adéu.
Adéu. La Constança de Terrassa, bona nit.
Hola, bona nit. No, mira, jo volia comentar quan va morir la meva filla estimada. Jo hi vaig passar una setmana aquí.
Sí.
I quan obria la finestra i veia aquella muntanya tan negra, tan negra, fa una cosa. I llavors estava un dia prenent una cosa baixa a la cafeteria.
Sí.
I venen dos noies, una moreneta, negreta, i l'altra blanca, I devien tenir uns 22, 23 anys. I em van dir, ai, vamos a hablar un poco contigo, que te vemos muy, muy, muy triste, perquè ella havia perdut jo, llavors, la meva filla. I llavors, bueno, vam estar parlant una mica i diu, y ahora nos vamos a dormir a la montaña.
¿A la montaña?
Y dije, ¿a la montaña os vais? Dice, sí, sí, cogemos el saco y nos vamos allí a dormir. Y yo digo, da mucho miedo, que no veis cómo está, tan negro, tan negro.
Sí.
No, nosotros no tenemos miedo, nosotros no tenemos miedo. Després vaig pensar, bé, si són dos àngels que voltaven per aquí, perquè, escolta,
ja pot ser.
Anar dormien a la muntanya.
Enmig de la muntanya, no, sí, sí, Déu-n'hi-do. Quin moment, Constança. Sí,
vaig
sí.
Vaig pensar, seran dos àngels, perquè, escolta, es fa una mica de... Obres la finestra, jo estava...
Sí, jo les tinc aquí darrere les muntanyes, i encara es diferencien
negres,
del cel i
negres,
tot. Sí,
negres,
sí.
Eh?
Sí, 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 sí. Molt bé, Constança.
Bé, no que... Adéu.
Gràcies.
Bona nit.
Adéu-siau, bona nit. És la 1 de la matinada i 28 minuts. No anirem a dormir, però potser demà al matí, vés a saber.
On anem? Amb Gerard López.
Els colors, els boscos estan brillant. Hi ha tants camins per poder anar inventant.
I és clar, com que avui som a Montserrat, he pensat, a veure, demà al matí, quan em llevi, sigui l'hora que sigui, ves que no pugui fer una volteta, si és que em deixen els serveis de seguretat del Papa, ves que no pugui fer una volteta i dic, qui millor que el Gerard López per fer-nos una passejada per Montserrat. Bona nit, Gerard.
Hola, què tal? Bona nit.
Darrere o davant del Papa ja ho veurem si ens deixen moure, però jo crec que tu deus tenir un llistat de coses per veure boniques aquí a Montserrat.
Sí, a veure, t'he proposat, et proposo, vaja, ho proposem als oients, una volta perimetral, una ronda per Montserrat.
Una ronda per Montserrat.
Com ho veus?
Sense retencions.
És el sender del Mil·lenari, es va inaugurar l'any passat, és una ruta perimetral, com et deia, és el PRC 1025, es va dissenyar amb motiu d'això, dels 1000 anys de Montserrat, L'ha promogut la Federació d'Entitats Excursionistes, la FEC, d'acord? I això amb el suport del Patronat de la Muntanya.
I tu l'has pogut fer sencera?
No, sencera no. L'he fet a trossos en diferents èpoques de la meva existència, per entendre'ns, no? Que si fas una mica de Frankenstein, doncs surt una part, no
important.
Tota ni molt menys, però una part sí, no? De fet, és una de les gràcies d'aquesta opció, no? Perquè no cal fer-la tota, d'acord?
Ara vas un dia una mica, un altre dia una mica més...
Clar,
no?
La pots fer per trams, o sencera, com vulguis, no? Depèn una mica. Quan es va inaugurar el programa No cal anar a Suïssa, en van fer un especial d'aquesta ruta, amb els responsables de la federació, i que són els que, de fet, la van dissenyar, no?
Molt bé.
Som-hi, Marta?
Va, som-hi. A veure, abans d'anar per feina, abans d'anar-me'n a dormir, que jo tinc una idea de què em puc trobar demà si que m'acabo animant. Això fa pinta una mica de ser llarg, potser?
Sí, és una ruta mil·lenària, per tant, tens 10 segles per fer-la,
sí,
d'acord?
D'acord.
Apunta, estem fent un PR, un sender de petit recorregut, aquest el que dèiem, el PRC25, tot i que això de petit és relatiu, perquè estem parlant, apunta, 27 quilòmetres en 300 metres.
Petit no és, eh?
No, demà, home, clar, Montserrat és gran, eh?
Sí. Sí, sí.
Demana entre 9-10 hores de caminada.
Ui.
Però jo te la presentaré per trams, perquè puguis triar el que més et faci el pes.
I
val?
Si un dia, que avui no podrà ser, si un dia la vull fer sencera?
Doncs mira, si la vols fer sencera, sense presses, donar tota la volta i tornar al mateix punt d'inici, aquí on som, no?
Sí.
Es pot executar en un dia llarg, però també tens l'opció de fer-la en 2 dies i dormir a la muntanya, per exemple.
I si la faig en aquests 2 dies, a veure, on passo la nit? Perquè, clar, a la intempèrie, vols que faci bivac? A veure, sí que ja tenim una edat, això jo ho havia fet quan era més jove. No sé si ara...
Tot depèn d'on decideixis començar i on decideixis fer la mitja part i passar la nit, clar. Mira, t'ho dic perquè hi ha més d'una possibilitat. Montserrat té, com saps, molts punts d'accés i, de fet, el trajecte passa a tocar de poblacions com el Bruc o Collbató, i sempre pots anar a buscar un lloc per dormir en aquestes poblacions, no?
Molt bé, molt bé.
N'hi ha, ho he mirat. O si vols, no sé, també es pot dormir aquí mateix al monestir, no?
Sí, perquè, sí, i tant, i tant.
Com saps, hi ha més d'una possibilitat. Després te'n proposaré una de concreta, que realment crec que val bastant la pena. Per cert, un altre detall que està bé saber, en realitat aquesta ruta del mil·lenari és bàsicament una suma d'altres camins que ja existeixen. No és que haguéssim passat amb l'esbrossadora...
I han dit, ara fem un de nou?
No. Hi ha una part nova, petitona, és petita, i així fent números ràpids diria que potser menys del 10% és sender nou de trinca. La resta és això, ajuntar camins que ja existien. Si et sembla, podríem recuperar el que explicava el president de la federació, Jordi Merino, el dia que es va inaugurar el sender.
El sender enganxa diferents GRs, com el que diem nosaltres. N'hi ha 4 GRs que tenim a la muntanya, no?, que són diferents. És una volta circular que al final fa tot el parc. Vol dir, qui vulgui conèixer el parc en una jornada d'un dia molt ràpida o en 2 dies, doncs té el sender perfecte per fer aquesta activitat esportiva.
O sigui, que empalma 4 GRs, 4 senders de gran recorregut.
Correcte.
És això, eh?
Faràs un GR, un altre, sempre segons si fas el tram nord, el tram de ponent, de sud, depèn de cada moment.
I una cosa que m'interessa especialment sempre, el desnivell, perquè ja em fas patir, perquè miro aquí a Montserrat aquestes muntanyes meravelloses i això de moltes agulles.
Pensa que la ruta és perimetral, no es complica massa la vida en aquest sentit. Per tant, apunta, el punt més alt de la ruta, 1.018 metres.
Home.
El més baix, 378. Però clar, com que anem fent pujades i baixades, al final tot el desnivell que acabem acumulant són 1.400 metres, però clar, repartits en 27 quilòmetres.
Ja.
No bufem abans d'hora,
No.
Ja et veig a venir, tot és factible. I això, clar, comptant que fas la ruta sencera, perquè, insisteixo una vegada més, sempre es pot seleccionar un petit tram i fer una caminada d'anar i tornar més planera d'una tarda, no? És que la ruta té de tot, Marta.
Té de tot, d'acord. Ara imaginem que la vull fer sencera, o m'apunto per fer-la sencera un dia. D'on podem sortir del monestir mateix, per exemple?
Doncs sí, senyora, va, sortim del mateix monestir.
Pell de gallina,
mossèn Cinto, la lletra, la música, Josep Rodoreda, 1880. Per cert, segons el Gran Diccionari de la Llengua Catalana, això de Virolai és una catalanització d'una paraula francesa.
Ah, sí? Ara has fet d'ignorant.
Correcte.
Pregunta-resposta.
Vigler. Birlé, que seria dues paraules, el del verb girar.
Sí.
Birlé, que seria la, girar, tornar, la tornada d'una cançó, i el lé, que es refereix més a, una, el, a un poema, a una
poema.
Cançó.
Ah, que bona,
la
barreja, que bona.
Virolai.
Mira, veus, una pregunta d'ignorant que has contestat tu mateix. O sigui que un virolai és això, un poema musicat amb una estructura concreta que inclou una tornada, no?
Correcte.
Sí, més o menys.
El que passa que ara mateix, per començar la sortida amb aquesta versió del Virolai, tenim un problema,
ja
Marta.
Som. Quin sí. problema?
T'he explicat abans que volia dividir la ruta, no?
Sí.
Doncs fem 5 trams. Farem la volta al perímetre de Montserrat, com dèiem, en sentit contrari a les agulles del rellotge, i, per tant, comencem sortint del monestir, com dèiem, i ho fem en sentit nord, per anar a buscar la part obaga de la muntanya. Començarem així. Però què passa?
Què
que aquest
passa?
Primer tram puja una mica. Val? Comencem
ja
bé.
Ja comencem,
va?
Sí.
Per tant, hem de buscar un virolai una mica més contundent que imprimeixi una duresa que demana aquest primer tram. Què et sembla?
Home, amb això tens força per pujar el que sigui.
Obeses.
Total.
Amunt, amunt, comencem a pujar, trempats i xerois entre agulles de pedra, anem a buscar l'ermita de Sant Benet, i per aquest pas, que acabarà oferint grans vistes, anem trescant fins a vorejar les agulles del Gat i de la Prenyada. I aquí assolirem, atenció, el punt més alt de la ruta, aquests 1.018 metres que dèiem.
Però aquest és el més alt de la muntanya, no, oi?
No, la muntanya, el més alt, és a Sant Jeroni, 1.236 metres. Passat aquest punt àlgid, anirem perdent alçada ja progressivament, avall avall, fins que arribarem al Serrat del Moro, que és a tocar de la carretera, just on hi ha també el conegut monestir femení de Santa Cecília. I aquí pot ser un punt d'inici, també, allò que dèiem, eh?
Sí, però fins ara, diguéssim, quan portaríem?
Ara ja portem 5 quilòmetres.
5, d'acord.
I a partir d'aquí comença el nostre segon tram del sender, ara ja plenament per la cara nord, i ara amb les agulles a sobre nostra, a la nostra esquerra. Aquí la ruta és una mica més planera. Ja fèiem aquesta versió.
Canvia el ritme del Virolai. Sí, sí, ja ho veig.
Bueno,
ja ho veig.
Tot i que és una versió maquinera, però t'he agafat la part tranquil·la.
D'acord.
Aquesta, en casu. Ara caminem encarats cap a Ponent, d'acord? Estem al segon tram, mirem cap a Igualada per entendre'ns. Vinga, Tito, cap a Igualada.
Sí.
Avancem entre la carretera que tenim a la dreta, les parets i agulles a la muntanya que ens queda a l'esquerra. Al principi tindrem al damunt Sant Jeroni, per tant, el punt més alt, el que dèiem abans. I a poc a poc, mentre anem avançant, tindrem fermes vistes de tot el vessant nord. Tenim tot el Bages a sota nostra, i si el dia ho permet, veurem el Prepirineu i el Pirineu perfectament.
I aquest segon tram, quan fa de llarg?
Aquí estem parlant d'uns 4 quilòmetres i mig, no arriba ben bé el 5, anem avançant cap a Ponent, com dèiem, mirant cap a Lleida, per entendre'ns, creuarem barrancs i sentirem motoristes que passen cagant llets per la carretera de sota.
Ja, això. Aquests no ens interessen per això, ara mateix.
Però hi són. Quan ja arribem a l'altre extrem de la muntanya, farem el tram famós dels Frares Encantats, que és allò, agulles i parets clàssiques de la muntanya, verticalitat al màxim, que la veurem a sobre nostra, i passarem per sota de dos punts emblemàtics, la Foradada i la Cadireta.
Ai, la Cadireta, sí,
que
sí.
Que de dir d'aquella pedra que sobresurt de forma triangular. Jo hi veig un gat.
Tu hi veus un gat?
Jo hi veig un gat, sí.
A la Cadireta hi veus un gat?
Sí, només jo, però...
Ah, d'acord. No he sentit ningú que hagi vist un gat allà.
Si estàs a sota, veus un gat. Però has d'anar sota. Però com que el camí passa per allà, mireu. Ja em direu,
a veure si hi ha un gat.
Ja m'ho direu.
Molt bé.
Després arribarem a l'altra punta de la muntanya, al Coll de Guirlo, que és la banda oposada on som ara, el monestir. I aquí podríem dir, mira, ja en tinc prou. Sortir pel Coll de Can Massana, que és a la carretera que va del Bruc a Manresa, i ho deixem aquí.
Ho deixem aquí, perquè a partir d'aquí, què comença? El tercer tram, ja?
Tercer tram. Aquesta versió guitarrera de Toni Jiménez ens diu una mica l'esperit d'aquesta part.
D'excursió d'esplai.
Ah, que sí? Ara fem el tram de Ponent de la muntanya, vorejarem tot el Serrat de la Portella, anirem a buscar el vessant sud cap al Bruc, i com deia Marta, ara som al punt oposat del monestir, a l'altra banda de la muntanya. Portem més o menys el 50% de l'excursió.
Només la meitat, Déu-n'hi-do. Per tant, si decidim fer la ruta en dos dies... Ara, en aquest moment que tu dius, hauríem de pensar ja a buscar un lloc per passar la nit.
Correcte, sí? Busca un tros de pedra per fer bivac.
D'acord.
No, aquí, he perdut, entre les agulles d'aquest sector de Ponent trobem un refugi.
Home, perfecte.
Podem passar la nit al refugi d'agulles Vicenç Barber, no sé si el tens al cap.
No tinc el gust de conèixer-lo, no.
Està situat al bell mig de la regió d'agulles, és ideal per escaladors i caminaires intrèpids com Marta Romagosa.
Segur, la primera.
A 892 metres d'alçada, i ens queda just a mig camí. Bueno, potser has de fer una mica de petita desviació, però tècnicament és molt petita. Podem dir que estem a dins del recorregut.
Tu hi has anat, en aquest refugi, sí?
No hi he anat, no, hi he passat no. A la vora, diguem, sí. Però no hi he passat nit. Et dic que té espai de 20 places guardades, 16 de lliures.
Sí.
I molt important, segons ens van dir, almenys fa un any, al refugi d'Agulles hi foten un arròs de fàbula.
Carai.
O si més no, és el que ens van dir fa un any, No he pogut actualitzar dades,
ja.
Arrosseres, però...
Ara, si és millor o pitjor que fa un any,
Això sí, recordeu, un refugi no és un hotel.
No és un hotel. Mm? No, molt bé. Fem un arròs, vaja, a la nit jo no el faria, però vaja, cadascú fa el que vulgui. Dormim al refugi i l'endemà continuem fent camí?
Doncs sí, anem baixant cap al Bruc, ara ja, d'acord? I acabem de consumar aquest tercer tram del vessant oest. Per cert, saps que t'he dit que una part petita del recorregut no era nova? Doncs és el tros que fem ara.
Que era nova?
Perdona, que era...
Que era nova, m'has dit,
correcte, que era nova.
Ara bé, no m'enganyis a mi.
No, perdona, al revés, que era
ara
nova.
Ara sí, ara ve el tros.
Ara fem aquest petit tros, un dels pocs trossos, sí. Que no aprofita altres senders, sinó que s'ha fet expressament per aquesta ruta.
Uh-huh.
És un tram d'uns 3 quilòmetres que va del refugi fins a tocar del Bruc.
Molt bé, i això què, tranquil·lament?
Sí, així, xinoxano, anem separant-nos de les agulles, anem perdent alçada cada cop més, enllestirem aquest tercer tram, que ja ens situa a la part solella de la muntanya, i quan arribem a una masia, Can Rovira, ara ja toca... Bé, un canvi de xip, perquè som al nucli urbà del Bruc. I aquí, atenció, podem començar un quart tram de la ruta. Ara farem el tram sud del traçat. Anem del Bruc a Collbató. Bonica versió, també, del
Virolai. També, és que no sé on t'has trobat tantes versions del Virolai.
N'hi ha moltes,
una, sí,
una per any del mil·lenari. Aquesta és una part més propera, la que fem ara, zones urbanes. Ja veuràs que passes pel costat de camps i de sembrats diversos. És més planer, durant una bona estona tindrem la muntanya una mica separada ja de nosaltres.
Uh-huh.
Per tant, aquí és ja més camp. Tenim pista ampla i també s'hi pot fer en bici bona part d'aquesta part.
Està bé,
interessant.
Sí.
Tindrem la muntanya a l'esquerra, com sempre, i les cases dels nuclis urbans a la dreta. I a mesura que ens acostem a Collbató, anem avançant en sentit sud-est, a poc anem perdent alçada encara més, i de fet, quan arribem a Collbató, haurem arribat al punt més baix de la ruta, 370 metres.
Molt bé.
Per cert, crec que aquest és un dels trams on veurem menys, només menys, exemplars d'un element molt genuí d'aquesta muntanya. Saps quin?
No, quin?
Aquest... Sí,
les cabres
que han anat guanyant presència des que tenim el parc natural.
Molt
ara n'hi ha moltíssimes. És un tram, com dèiem, el que farem ara, de la ruta del mil·lenari, que és dels més fàcils, més de passejada, diria jo, que de res més. Són 6 quilòmetres,
sí.
El donem per acabat quan arribem a Collbató. I a partir d'aquí, ara sí, cinquè i últim tram per tornar al punt d'origen, al monestir de Montserrat. Música tranquil·líssima.
Home, tranquil·la, perquè ara si arribem aquí és que haurem fet un esforç que necessitem aquesta música,
Sí, tot i que ens tocaria donar una mica més de canya, saps per què?
No, per què? Perquè va amunt, això?
Perquè torna a pujar fort,
ja
ara.
Ja m'ho penso.
Sí, de Collbató, que és el punt més baix, remuntem, ens encarem cara nord-est, per tornar al punt d'origen. I passem per punts molt visitats, com per exemple les coves del Sol Nitre.
Home, i tant, sí.
I ens anem enfilant amunt. Pujarem fins al Pla dels Soldats, que és de 850 metres d'alçada. No és pas una alçada excepcional,
no.
De fet, altres punts de la ruta també els té, però, clar, aquí hi ha una petita diferència.
Que sortim una mica massa avall, potser, no?
Clar, sortim de Collbató, que
clar.
És el punt més baix, i amb poca distància hem de guanyar molta alçada, per tant, aquí hi ha més desnivell.
Clar. I quan arribem al monestir, al cap de quant?
7 quilòmetres. Novament, entre cabres, parets i agulles montserratines.
Déu-n'hi-do. Jo no sé si ho faré quan em llevi, però si no, ja he pres nota per la pròxima vegada. Però aquest de 6 quilòmetres potser està bé per acabar.
Per trams,
si ens deixen, perquè amb tota la seguretat que hi ha al voltant del Pap, em sembla que haurem de sortir d'aquí volant per arribar a fer la nit dels ignorants a la pròxima nit.
Fantàstic.
Gràcies, Gerard.
A vosaltres.
Bona nit.
Montserrat, enfilem-nos al taulat i provem si el vi de l'any sortit bon. Anem a l'embalat i ballem el fanalet. Demanem als músics la nostra cançó. cançons, les ruïnes de Grècia i en Plató, i tots els filòsofs i els prohoms. A peripanteres al Nadal, els bèsties resultats del futbol i la rabiosa actualitat. Dolces nits d'un dolç país on tothom riu i plou sovint. T'enyoro tant que si pogués
arribem a tres quarts de dues de la matinada. Ja dic que avui no dormirem pas, no farem bivac, i això de l'excursió de demà al matí, jo crec que m'ho hauré de pensar una mica, perquè entre la feina que tenim i les mesures, com deia, de seguretat, molta muntanya amunt, no crec que pugui fer. Però vaja, com a mínim tenim les idees, en Gerard ens ha posat al dia de tot el que podem fer. El que passa és que hi ha una cosa que no he fet encara, que és llegir tots els missatges de WhatsApp, perquè no ens ha donat temps. Hem tingut tantes trucades avui, ens heu explicat tantes històries que no he explicat el que altres oients ens heu deixat al WhatsApp de la Nit dels Ignorants. Hem escoltat en començar un testimoni de la Margarita de Terrassa, que ens deia que es va casar a Montserrat, però els altres ens els heu deixat escrits i jo ara us els llegeixo. Per exemple, la Mercè des del barri de Sants de Barcelona ens deia: avui a TV3, diu, m'ha decebut, donaven les notícies de les 9, com cada dia, mentrestant, per Televisió Espanyola, des de Barcelona, diu la Mercè, sortia el pare Lleó 14 i l'Escolania de Montserrat cantant el Virolai, i després el Sergio Dalma acompanyat de l'Escolania. Diu, ha estat preciós, ens diu la Mercè, des del barri de Sants. Un altre missatge que ens ha deixat al WhatsApp del programa, en Xavier, des de Mollerussa, diu, sobre el per què es fa servir l'amoníac a les càmeres de fruita, i tot això ve arran de l'incendi que hi va haver en una cooperativa, diu, s'utilitza per refrigerar. És un refrigerador natural, ecològic, i que necessita molt poca energia per baixar la temperatura. I en Jaume, des de Tàrrega, ens escriu sobre el mateix tema, referent a l'amoníac del foc de Lleida d'ahir. Podia ser que l'amoníac fos el líquid que utilitzen les màquines grosses per funcionar i fer fred. Diu el Pere Joan, potser li agradarà saber que les fruites de pinyol no tenen ossos. La part que espero que li agradi i potser li farà riure és on tenen la I, els préssics, pronuncia nord-occidental, diu, pronuncia. La resposta és el pinyol. La I del préssec és dins el pinyol. Els animals tenen pell i ossos, en canvi les fruites tenen pela i pinyol. I la Maria Rosa ens diu, parlant de Gaudí, la meva germana Sílvia va fer la comunió a la cripta de la colònia Güell a Santa Coloma de Cervelló l'any 1975. En Felip des de Gramunt diu, què hi ha d'original de Gaudí i la Sagrada Família? Per què no s'anomena mai els arquitectes que van portar la major part de l'obra si no hi havia plànols? Per què donen tota l'autoria a Gaudí i no als arquitectes posteriors? Si tenen en compte que els plànols originals van ser destruïts pels anarquistes en esclatar la Guerra Civil Espanyola l'any 36, i quan Gaudí va morir només el 15% del temple estava construït. I la Marta des de la Bordeta diu, aquesta nit no us podré escoltar perquè demà he de matinar, només compartir amb vosaltres que, com sabeu, visc a la Bordeta, a prop de Montjuïc, i a quarts de vuit he sentit els helicòpters sobrevolant l'estadi on hi havia el sarau del Papa. Per xafarderia i curiositat he buscat a quina tele feien la retransmissió. Només a Televisió Espanyola, evidentment tot retransmès en castellà. M'ha sorprès, de fet no massa, que tots els diàlegs, intervencions en català, tant pel part del Papa com de l'arcabisbe i de gent que ha intervingut en català, hagin estat trepitjats pel locutor espanyol de Televisió Espanyola. Són molt, molt hàbils, ens diu aquesta oient, diu, en canvi, la resta s'ha subtitulat. Què està passant aquí? Arribem al final, va.
El conte per anar a dormir.
Va, que aquesta setmana tanquem el programa ja amb les històries que van mereixer aquest Premi Mercè Rodoreda 2017, editat per Proa. Es titula El que pensen els altres, el llibre, i és de l'escriptora Clara Caraltó. De fet, va ser la seva estrena a la literatura. I el conte d'avui es titula Eva. L'Eva era d'aquesta mena de gent que tenen alguna cosa als ulls que sembla que només et farà patir. Èlia, hem de construir una cabanya. Serà un lloc nostre i prou. I a partir d'aquell moment, dins el meu cap, hi ha hagut el record de l'estiu amb cabanya i tots els altres estius. Van passar setmanes fins que no vam aconseguir les canyes, els fils i les fustes per muntar una mena de xabol als afores del poble. L'Eva era així. Sempre volia, buscava i perseguia. Tenia aquells ulls enormes i verds, oberts al món, com si li haguessin de fer mal de tant que volien retenir. I unes pestanyes rectes i fosques. L'Eva era d'aquelles noies que caminen tan decidides que fan moure la cua de cavall a banda i banda del cap. De cabells estirats, de pell morena i fina. Èlia, no pot passar d'aquest estiu que no haguem fet un petó a un noi. I dit i fet. A mi em feia la sensació que a l'Eva el món l'angoixava perquè no en tenia mai prou. I sempre em tocava frenar-la i fer-li veure que, a vegades, a la vida, hi ha coses que t'han de fer por, que no et pots atrevir amb tot. A l'escola no baixava del 9 i feia una lletra recta i ordenada que jo, sense adonar-me'n, sempre vaig imitar. Èlia, el Pau té la llengua tova, t'ho juro. Mai m'hauria pensat que una llengua pogués ser tan tova. Aquella nit de festa major els vaig espiar al camí fent-se petons, concentrats, drets i sense moure's. Jo vaig trigar més d'un any fins a petonejar-me amb el Joan i a finals d'estiu, un vespre que ja feia un aire fred i havien de portar jaqueta, però vaig estar molt contenta de poder-n'hi donar la raó amb allò de la llengua tova. A l'institut, l'Eva encara treia més bones notes. Sempre estava atenta, preguntava i si calia qüestionava els professors. No ho feia amb mala intenció. No crec que a cap professor li sabessin greu les preguntes de l'Eva. Més aviat se sorprenien que algú en aquelles classes fos capaç de sentir la inquietud inacabable per entendre el que passava al seu voltant. Jo, des del meu lloc, me la mirava amb els mateixos ulls de perplexitat i encís que els professors. Èlia, no pot ser que suspenguis les matemàtiques. I les tardes senceres per fer-me entendre els exercicis de classe amb explicacions i trucs que em recordava uns minuts abans de començar l'examen. Els nois tenien una relació estranya amb l'Eva. Els provocava una sensació que oscil·lava entre la fascinació i el rebuig. L'Eva, a més, tenia una bellesa que impactava pel fet de no ser conscient que la posseïa. Sempre vestia senzilla, mitja esportiva, amb texans i jerseis amples. Era alta i tenia la boca grossa i rosada. S'agafava els cabells de qualsevol manera sense adonar-se que, si hagués estat una bona estona intentant fer-se un recollit especial, no hauria aconseguit aquell efecte de despreocupació que la feia tan bonica. Sempre he pensat que els nois li tenien una mica de por. Suposo que la veien tan valenta, veien que quan l'Eva parlava tothom callava i que li era igual el que pensessin d'ella, que no hi havia altre remei que mirar-te-la fascinat des de la distància. Perquè l'Eva anava pel món i semblava que el món se li hagués fet a mida. Quan prenia punts amb l'estol de bolígrafs de colors a la seva taula de la classe i els llibres ordenats al calaix, quan arribava a agafar l'autobús amb la motxilla, la bufanda, una mà a la butxaca i l'altra, la torrada amb mantega, o quan a la primavera jèiem a la cabanya i ella, amb els braços morens i les mans plenes de polseres, feia dibuixos de branques i fulles en una llibreta. El dia que el meu pare va tenir l'accident, l'Eva va ser la primera a venir a casa. Èlia, tant de bo el dolor que sento pogués fer que tu el sentissis una mica menys. Va ser a casa amb mi, nit i dia, més de 10 dies. Va plorar amb mi, va dormir al meu llit i em va abraçar. Em va fer riure i em va explicar tot el que pensava sobre la vida i la mort, sobre els moments viscuts i la plenitud de la vida del meu pare, sobre la conformitat i el dol. Sopava a la taula amb la meva mare i amb mi, ajudava a treure els plats i ens donava la conversa com si algú ens l'hagués posat allà només per fer tot una mica més fàcil. Mai he sabut prou bé com agrair-li tota aquella temporada perquè va ser una tardor que es va fer molt llarga. I quan hi penso, m'adono que la presència de l'Eva va aconseguir endolcir i embolcallar la tristesa. Les nits d'estiu, més caloroses, anàvem a la piscina del poble. Jo no volia saltar-hi d'amagat, però l'Eva no va parar fins que la vaig voler acompanyar. Em va fer escaleta amb les mans i ens vam enfilar per la paret del darrere. La piscina era immensa i de nit encara s'hi veia més. Vam banyar-nos despullades molta estona a l'aigua negra i brillant. Em recordo prop de les fosques i les formes fosques del cos de l'Eva que nedava amb els cabells deixats anar. Veus com havíem de saltar, Èlia? Si no, ens hauríem perdut i no hauries tingut mai aquest moment. Ens vam embolicar amb les tovalloles que duíem a la motxilla, vam menjar formatge i llonganissa i ens vam partir una cervesa fresca. Èlia, jo vull anar a estudiar a l'estranger. Tinc ganes de viatjar i viure fora. Vam tornar a casa amb el cabell humit i una olor forta de clor. A mi aquella nit em va costar molt adormir-me perquè per primera vegada vaig veure clar que l'Eva se m'escaparia, que era inevitable que marxés per sempre per seguir aquella cosa que la inquietava i que no sé dir si era el coneixement o el món que li era desconegut o tot allò que li costés aconseguir. M'imagino que en aquell moment al poble ja li quedava petit i això que quan anàvem a la universitat va seguir venint gairebé cada setmana. Ella va estudiar economia perquè deia que la fascinaven els números, però que volia dedicar-se a alguna cosa que la connectés amb la societat. Escrivia en una revista de la universitat i es quedava a tots els seminaris. També va ser l'època de les parelles més o menys estables i de la meva primera feina com a infermera. Quan em van presentar el Ferran, vaig quedar parada perquè no me l'havia imaginat tan gran ni tan prudent. Semblava que tot el que digués s'ho pensés molt i realment no deia res que no tingués sentit i que no portés alguna cosa interessant a la conversa distesa i una mica inconexa que teníem l'Eva i jo a la terrassa del bar del poble. Li recordo la mirada amb aquell no sé què, com quan em va dir que a l'estiu faríem una cabanya, aquells ulls de fer patir. Èlia, el curs vinent marxo a fer el doctorat a Nova York. Has de venir a veure-me. Jo vindré per Nadal, però tu has d'estalviar prou per venir a passar el juliol amb mi. I m'ho deia, i als ulls no se li veia cap por. Marxava indefinidament tan lluny i no li feia ni una mica de respecte. Va marxar. Aquell setembre l'Eva va omplir una maleta i va marxar sense saber quan tornaria. A mi em va passar que no entenia com podia sentir coses tan diferents, una enyorança que punxava i que em feia estar de mal humor i, a la vegada, una satisfacció i una calma de saber que l'Eva se'n sortia, que era feliç i que no se sentia sola. Ens escrivíem sovint i parlàvem per videoconferència. Quan feia un parell de mesos que vivia als Estats Units, es va tallar els cabells curts i els ulls encara se li veien més grossos. Èlia, és dur el curs del doctorat. Em fan pencar fort, però m'encanta. I la ciutat, Èlia, és impossible sentir-t'hi sol. Aquí és tot. Estava més prima i parlava entusiasmada de la seva nova vida. El Ferran aniria un parell de setmanes a veure-la, però havien quedat que amb tanta distància no volien forçar res que els fes patir més que ser feliços. A mi em va ser impossible anar a passar un juliol amb ella. Treballava a l'hospital comarcal i no tenia unes vacances tan llargues. Amb el Joan pagàvem un lloguer a prop de casa la meva mare i, a més, aquell abril em vaig quedar embarassada. Primer no ho volia, però després, amb aquella panxa que em creixia, no vaig poder deixar de sentir una felicitat que es va esborrar en la mica de culpabilitat i de dubte. Era jove i no ho havia decidit com hauria volgut, però no hi va haver cap motiu de pes que em fes tirar enrere. Quan li vaig dir a l'Eva, va plorar d'emoció. I aquella emoció seva em va fer plorar a mi. Jo vull ser-hi, Èlia. Cada vegada que fèiem una videotrucada tenia més panxa i més coses per explicar-li, com l'havia vist, com es posava i com el notava dins moure's com un animaló. Li van posar Ada. Va néixer al gener i l'Eva va poder ser-hi. La va agafar i acaronar moltes estones i se la mirava fascinada. A mi em costava de creure que l'Eva tingués una filla meva als braços. Ella volia canviar-li els bolquers, provar de calmar-la quan plorava i entendre quan prenia llet del pit i quan només el volia per consolar-se. Li va costar acomiadar-se perquè va dir que quan tornés a veure-la ja hauria canviat molt. Li va petonejar la cara i les manetes i em va dir a l'orella: «Ets feliç, oi, Èlia?» Amb la nena tinc menys temps per trucar i escriure a l'Eva. Però de tant en tant veig l'Ada com plora i com mama i m'imagino que l'Eva potser creua una vinguda o dona una classe a la universitat. La veig entre els articles que llegeix i aquelles fórmules matemàtiques impossibles i no puc evitar buscar en els ulls de la meva filla aquell neguit de l'Eva que sempre l'empeny endavant i no li fa tenir mai por. I em plantejo si ella sabrà trobar el que la farà feliç. La qüestió és saber que ho tens a prop, que t'hi agafes i que no s'escapa, que no t'abandona, que no enyores gairebé cada dia aquells ulls que t'haurien fet patir encara molt més i que ara ja saps que enyoraràs sempre. Doncs no podíem acabar millor, un relat bonic sobre l'amistat per un programa diferent, amb molts testimonis de molts de vosaltres que ens heu volgut trucar avui, coincidint que nosaltres, sí, hem vingut a fer el programa aquí a Montserrat, dormirem poquetes hores, demà farem una miqueta més de feina i després doncs ja tornarem cap a casa per descansar i demà a la nit ser fent la nit dels ignorants des dels estudis, amb tots plegats, els de sempre, i vosaltres a l'altra banda. Així que gràcies, com sempre, per participar, per fer que el programa cada dia sigui diferent amb els vostres testimonis, i demà a partir de les 12 ens tornem a escoltar. Que descanseu. Bona nit, fins demà.